Al matí, amb Mireia Sanz.
L'abril ha suposat el tret de sortida a una nova edició dels cursos de llengua catalana que organitza el Centre per la Normalització Lingüística. En aquesta ocasió, el gruix important de les propostes educatives se centra en els cursos bàsics inicials. De fet, actualment aquests nivells suposen 6 de cada 10 formacions que es fan al Centre Sabadellenc. En parlem amb l'Elisabet Palomés, que és la directora del Centre per la Normalització Lingüística. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
Dèiem, ens cridava l'atenció aquest 65% dels cursos que oferiu des del mes d'abril de nivells bàsics i inicials. Per què, Elisabet?
Bé, de fet, nosaltres tenim un projecte que ens ve determinat per la Direcció General de Política Lingüística i des de fa un parell d'anys aquest és un dels nostres objectius, que el 65% dels cursos que impartim han de ser cursos inicials i bàsics i la resta de cursos doncs, dels altres nivells. Per què? Doncs perquè hem notat doncs, que hi ha un gran gruix de gent que no tenen la llengua catalana com a llengua vehicular, ni l'entenen ni la coneixen, i per tant doncs, el nostre objectiu és formar aquesta gent perquè com a mínim el puguin entendre i es puguin desenvolupar el dia a dia amb la llengua del país.
I això vol dir que no tenen... És una manera de dir que són gent que ha vingut de fora de l'estat espanyol a viure a Catalunya en els últims temps?
El gran gruix, sí, perquè mira, si agafem dades del 2018, que són les dades que tenim així ja treballades, el 67% dels nostres inscrits són estrangers. Per tant, és un gruix important, aquest. Sí.
I les zones de procedència d'aquestes persones determinen de quina manera se les ensenya la llengua catalana? M'explico. Entenc que una persona que tingui el castellà com a llengua vehicular ofereix més facilitats a priori per ensenyar la llengua catalana, però potser més dificultats perquè la practiqui realment, no?
Mira, aquest element és clau, ha estat clau en la nostra manera d'ensenyar. Nosaltres quan vam començar, aquest any farem 30 anys que el Consorci per la Normalització Lingüística va néixer. D'entrada què fèiem? Doncs fèiem llengua catalana per gent de Catalunya, gent que no havia tingut l'oportunitat d'estudiar el català, i per gent de la resta de l'estat espanyol. Però què va passar? Doncs que a mesura que hi va haver gent que va venir d'altres països, la nostra manera d'ensenyar ha canviat. Per què? Doncs perquè és, com deies tu, és molt diferent ensenyar llengua amb una persona que ve de Colòmbia o amb una persona que et ve del Marroc o amb una persona que et ve d'Ucraïna. Llavors, nosaltres oferim dos tipus de cursos, que són els cursos inicials i els cursos que en diem de nivell bàsic. Quina diferència hi ha entre un inicial i un curs a nivell bàsic? Doncs bàsicament que una persona de nivell inicial no coneix una llengua romànica. I una persona que fa un curs ja un bàsic 1, que és el primer nivell, doncs coneix una llengua romànica. Per tant, aquest element és importantíssim per nosaltres, i quan una persona ve al nostre centre, el que li fem d'entrada és una prova que en diem de col·locació. Hi ha gent que em diu, és que nosaltres, jo he de començar de zero, sí, però aquest zero pot ser zero o menys zero. Per tant, si una persona ve del Marroc i només coneix l'àrab, vol dir que no coneix el nostre alfabet, i aquí hi ha un altre element a tenir en compte. I per tant, nosaltres què hem hagut de fer? Nosaltres, els docents, ens hem hagut de formar també amb aquest tipus de llengües, una mica, molt bàsic, i a vegades doncs, que és molt determinant doncs, saber si una persona coneix una llengua romànica o no per col·locar-lo correctament en un curs, perquè no comenci un curs i s'avorreix o no entengui res i abandoni. Per tant, l'objectiu nostre és col·locar-lo correctament en un curs.
Clar, però llavors hi ha aquesta part de reciclatge, per dir-ho així, dels professionals del consorci, no? Per dir, ostres, hem d'ensenyar la llengua d'una manera concreta i que sigui... Però també a les persones de parla castellana, no? O de parla de llengua doncs, espanyola o castellana, la realitat és que sovint, a l'hora de practicar-la al carrer, potser tenen menys incentius, no? perquè tothom els entén i tothom els hi pot comunicar en castellà, no?
Sí, però el que els passa és que molta gent que venen a fer els cursos, molta gent els passa que diuen és que jo no he tingut mai la necessitat d'estudiar català perquè ja m'entenc en castellà. Doncs sí, és cert que t'entens, però va, llavors estan amb una població que normalment parla castellà, el seu entorn familiar i d'amics també parla castellà i per tant els falta algú per parlar català, per tant venen amb nosaltres, llavors evidentment es crea un clima de grup, doncs que llavors allà pots parlar català.
Uh-huh. I encara hi ha persones, diguéssim, catalanes de tota la vida que no dominen la llengua catalana i la venen a estudiar al consorci,
encara
us passen casos?
Sí, sí, hi ha per exemple molta gent, ens passes un perfil habitual, gent jubilada, que s'acaba de jubilar fa poc temps o relativament poc i ens venen i ens diuen jo durant molts anys no he pogut estudiar el català perquè per feina no m'ho he pogut permetre perquè no tenia temps i ara venen i volen aprendre la llengua doncs, dels fills o dels nets o potser la seva que la tenen oblidadíssima. Sí, sí, això és un perfil d'alumne que tenim. Sí,
uh-huh. Sí. Dèiem que els cursos han començat a principis d'abril. Quants cursos esteu oferint en aquests moments i amb quantes places o quanta gent diries que esteu escolaritzant, per dir-ho d'alguna manera,
doncs, mira,
al consorci?
De nivells inicials i bàsics tenim matriculats unes 350 persones i dels altres nivells unes 190. Per tant, estaríem entre les 500 i 600 persones, que és un gruix important.
Totes elles a Sabadell o a les diferents seus del consorci?
No, això només Sabadell. Llavors hauríem de sumar, que ara no tinc les xifres aquí, les dades de Sant Quirze del Vallès, de Castellà del Vallès, de Santa Perpètua, de Palau de Plegamans i de Polinyà, que són les altres poblacions que depenen del centre de Sabadell.
Aquestes 190 persones que fan cursos superiors, quin perfil de cursos són els cursos superiors?
Doncs mira, els cursos bé superiors, diríem, nosaltres diferenciem amb els cursos de nivells bàsics i inicials, que aquests que parlàvem abans, i els cursos de nivells elementals i intermedis, que són gent que bàsicament ja tenen la llengua oral ben apresa o bastant ben apresa i per tant el que comencen és ja treballar la gramàtica i la redacció a un nivell ja més de profunditat. Són els perfils aquests que són les 190-200 persones que tenim inscrits als cursos.
Aconseguir el nivell C és un dels motius pels quals s'arriba al centre de normalització lingüística, per allò de dir, el necessito per una feina...
Sí, i a part ara deu fer més d'un any que ens trobem que els ajuntaments estan treballant moltes borses de treball, tant aquí a Sabadell, que hi ha hagut borses de treball importants amb quantitats, amb xifres bastant grans, i llavors com que hi ha borses de treball i es mou el tema de places a diferents administracions locals, doncs evidentment la gent ve a nosaltres i ens demana doncs, que es volen matricular amb un nivell de suficiència per assolir el nivell C1, que és el nivell que pots entrar a l'administració per poder a treballar. Per tant, ens trobem amb molta gent que ens demanen que tenen aquests perfils i per tant que volen assolir el nivell C, el C1, que és el que es demana a l'administració.
Encara feu cursos en línia, que sempre ens explicaves doncs, que hi havia
encara,
una bona...
Encara, i tant, i tenim una molt bona, un molt bon alumnat que treballen en línia, que és el que coneixem com el nivell del Parlacat, i per tant oferim també tots els nivells, som un dels... No tots els centres de Catalunya ofereixen tots els nivells, nosaltres oferim des d'un bàsic 1 fins a un nivell C1, que és el que comentàvem ara, i per tant hi ha molta gent que per circumstàncies laborals, bàsicament, o circumstàncies personals, no poden fer un curs presencial, que vol dir que venen dos dies al centre, dues hores a la setmana, dos dies, no poden fer això i per tant ho fan tot des de casa a distància. Ja amb un perfil tenen, hi ha un programa informàtic, ho fas tot des de casa, llavors tens un tutor en línia que pot resoldre diferents dubtes i tenim un perfil d'alumnat doncs, per exemple, hi ha gent que treballa en torn rotatiu amb temes laborals que no poden venir dos dies a la setmana a classe i com que nosaltres demanem una assistència i un tant per cent d'assistència, si no tens el 70% d'assistència al curs no pots fer l'examen, doncs aquest tipus d'ensenyament a distància els funciona molt bé i per tant el perfil que tenim és gent doncs, que bàsicament per temes laborals no poden venir al centre i venen a fer els cursos al Parlacat.
El nivell més alt que oferiu és aquest C1 o també hi ha nivells
no,
D?
No, oferim el que dius tu com a D, ara es coneix com a nivell C2, perquè el que hem fet és ens hem adaptat al marc de referència europea i el C2 és el nivell superior. També oferim altres cursos, que aquest any oferim un curs que és un curs de literatura, que n'oferim durant l'any, oferim com a mínim, sempre mirem d'oferir un parell, que anomenem un tast de literatura catalana. Aquest any, sabeu que és el... Cada any hi ha un any, es commemora un any literari, aquest any es commemora l'any del Joan Brossa, l'any Teresa Pàmies i també l'any Colla de Sabadell, i per tant hem preparat un curs que començarà després de Setmana Santa, que és un tast de literatura que hem anomenat Quina Colla, perquè bàsicament el que fa és analitzar alguns autors fonamentals de la literatura catalana del segle XIX i del segle XX, i també treballem doncs a la Colla de Sabadell. Per tant, des d'aquí també animo la gent que tingui interès en treballar un curs de llengua catalana doncs a venir al centre a informar-se, i serà un curs que durarà unes 16 hores i es treballaran doncs autors com Àngel Guimarà, com Josep Carner, com l'Aurora Bertrana, com deia el Joan Brossa, la Montserrat Roig, a més també de la Colla de Sabadell, a motiu d'aquest centenari.
M'explicaves també que heu preparat un programa de fidelització que sona una mica allò a les ofertes de la temporada, no? Em deies, fem un 3x2 en cursos. Què vol dir un 3x2?
Bé, bàsicament per mirar de fidelitzar una miqueta l'alumnat, el que fem és, si una persona fa els 3 cursos de nivell bàsic, el bàsic 1, el bàsic 2 i el bàsic 3, quan fa el bàsic 3, aquest bàsic 3 li surt gratuït, per tant no ha de pagar matrícula, i per tant és una manera de fidelitzar l'alumne, de dir, doncs mira, si tu fas aquests 3 nivells i assoleixes ja un nivell que és el nivell B2, doncs tens aquest tercer curs gratuït, i mira, és un incentiu més que oferim.
Clar que sí. A banda, des del Consorci fa temps que treballeu amb el tema del voluntariat lingüístic, sí, amb les parelles lingüístiques. I heu incorporat el voluntariat a nivell online, no? També, virtual.
El voluntariat virtual, l'anomenem, la voluntariat virtual. De fet, el voluntariat el tradicional, per dir-ho d'alguna manera, és el que ens continua tenint èxit. L'any passat, et parlo de xifres de l'any passat, que són les que tinc més explotades, eh? Aquí al CNL de Sabadell vam poder formar 450 parelles, això vol dir que hem de multiplicar per 2, i aquí a Sabadell en vam fer unes 326. Llavors també hi ha aquesta modalitat del voluntariat virtual, doncs, que és per gent que no pot, com abans dèiem amb el tema del ParlaCat, hi ha alguna persona que no pot estar presencialment amb algú, doncs s'ofereix aquest voluntariat virtual, que vol dir que amb un aparell, amb un smartphone per exemple, o amb un ordinador, tu et connectes amb aquest cas, tu ets el voluntari i l'aprenent, doncs et connectes via el que sigui, via Skype, via amb un ordinador o amb un smartphone, i el que fas és tens la xerrada amb el voluntari, doncs no presencial sinó virtual. És un tipus de voluntari que encara l'estem treballant, perquè relativament n'hi ha pocs, però vaja, és una modalitat també que ens funciona i que oferim doncs per la gent que no té les hores per fer-ho de forma presencial, i oferim aquesta modalitat virtual que ara tot hem d'oferir també aquestes dues modalitats a tots nivells, d'alguna manera.
De fet, a dia d'avui l'àmbit lingüístic també ha estat una mica d'actualitat i fins i tot de polèmica amb la nova gramàtica que s'ha posat en marxa.
Sí.
Aquesta nova gramàtica, de quina manera l'esteu ensenyant? No sé si esteu oferint alguna mena de curs de reciclatge per professionals que facin ús de la llengua catalana, perquè crec que a nivell de carrer preguntes i no tenim massa clar quins són els canvis principals que s'han introduït.
No, de fet la nova gramàtica és vigent des de l'any 2016, que es va... De fet, hi ha dues normatives ja vigents, que una és l'ortografia catalana i l'altra és la gramàtica catalana. L'Institut d'Estudis Catalans va treure aquesta novetat i va dir que teníem 4 anys per posar-nos al dia. Per tant, l'any 2020 tothom haurà de conèixer aquesta gramàtica, i per tant, si fas un text amb un error, o amb una incorrecció, doncs no estaràs complint la normativa i per tant estaràs fent una falta que dèiem fins ara, una falta ortogràfica. Em preguntaves com estem divulgant aquesta nova normativa. Doncs nosaltres als nostres cursos ja estem explicant tots aquests canvis, per tant la gent que està amb nosaltres fent cursos, el nostre professorat ja està al dia evidentment d'aquesta normativa i l'estem explicant, i llavors també estem fent difusió. Bàsicament un dels nostres objectius és explicar-ho al personal de l'administració local, i llavors també estem fent alguns cursos que ens demanen amb alguns instituts d'aquí de Sabadell, amb algunes escoles també se'ns ha demanat, però clar, nosaltres hem de tenir en compte que treballem a partir de 18 anys, per tant això els instituts i les escoles ja ho han de fer per la seva banda, per tant des d'educació això ja s'ha d'explicar, i nosaltres el que estem fent és també hem programat alguna sessió com aquesta que dèiem abans del curs de literatura. Hem programat també alguna edició a nivell ja de, diguéssim, de carrer per donar a conèixer totes les novetats de la gramàtica. És cert que potser vas pel carrer i la gent no ho coneix prou, però ho hem d'anar divulgant perquè és una normativa que ja dic que l'any 2020 estarà ja en plena vigència, i de fet ja ho està, eh? Nosaltres ja...
Tenim aquesta pròrroga per assumir-ho, diguéssim.
Sí, però vaja, se'n està acabant perquè el 2020 acabant. Això ja s'acaba.
L'any que ve ja ho tindrem, començarem a fer faltes. Quins són els principals canvis que hem introduït?
Mira, jo penso que és una qüestió una miqueta... Jo penso que ho hem d'explicar una mica bé, això. La nova gramàtica el que fa és respectar la tradició, però el que té en compte és tot el coneixement que hem acumulat al llarg d'aquests anys. Hem de tenir en compte que l'any 1918 el gran filòleg Pompeu Fabra va fer ell sol aquesta gramàtica, i ara, el 2016, què ha passat? Doncs que és una obra que en diem institucional, que l'ha fet un institut d'estudis catalans, i és fruit d'un consens, i a banda està ratificada pel ple de l'Institut d'Estudis Catalans, per això té una validesa més gran, no? Llavors, com a element important, doncs es té en compte la varietat geogràfica i es té en compte la varietat funcional, que és el que coneixem com a registres. I un element, penso, important és que passem d'anomenar correcte o incorrecte i passem de dir-ne adequat o inadequat. Per tant, també canviem una miqueta de terminologia. I el que fa aquesta gramàtica és indicar-nos tot allò que es diu i que és possible, i ens obliga a interpretar, que és una miqueta el que a vegades ens costa, i per tant és una gramàtica amb una obertura de mides molt més gran de la que teníem abans. Com a novetats, diguéssim, doncs la que va sortir d'entrada va ser que dels accents i acrítics que tenien, que n'hi havia uns quants, n'hi hem passat a 15. Per tant, els accents i acrítics són allò que potser va cridar més l'atenció, però també hi ha hagut molta novetat pel que fa a la sintaxi, molta qüestió de pronoms i moltes altres qüestions. També va cridar molt l'atenció el tema de les hores, com anomenàvem les hores. Nosaltres aquí a Sabadell, al Vallès, a les comarques, a Catalunya, de fet, quan hem de dir una hora, diem, doncs ara, per exemple, si miréssim l'hora, no, ara no, perquè són les 10, no em serveix aquest exemple.
No, falten 3 minuts per les 10, però 3 quarts de 10, 2 quarts de 10...
Però quan hem començat el programa a 2 quarts de 10, nosaltres aquí diem 2 quarts de 10, però si ens anem, per exemple, al País Valencià i ens anem a les Illes, allà diuen les 9 i mitja.
Però, Elisabet, serà una falta o serà inadequat dir 2 quarts de 10?
No, hem de tenir en compte aquí, aquí hem de tenir en compte la varietat geogràfica. Per tant, nosaltres hem de dir 2 quarts d'11.
Val.
Però si una persona ve de les Illes, de Menorca, o de Mallorca, o del País Valencià,
pot dir 10 i mitja.
Perquè és com ho ha dit sempre.
Val.
Per tant, això és el que ara reflecteix i recull
aquesta varietat de geogràfica.
I recull aquesta gramàtica. Per tant, per això et deia, recull la que en diem...
La singularitat del territori,
correcte,
no?
Correcte, la varietat geogràfica, i també recull la varietat funcional per tal tots els registres. Per tant, què hem de fer els parlants? Doncs adequar-nos a cada situació comunicativa. Un dels exemples que posem nosaltres quan fem aquests cursos és que la idea general és que de vegades vestim d'etiqueta, però habitualment anem amb texans. Per tant, hem de diferenciar quan has d'anar amb vestit llarg d'alguna manera o quan vas amb texans. I això a vegades és el que fa, per això deia, és una gramàtica que obliga a interpretar, i a vegades l'alumnat o, per exemple, professional el que vol és una norma, doncs no, aquí hem d'interpretar i a vegades el que aquesta
flexió... És a dir, si en un context oral d'utilitzar determinat pronom o no utilitzar-lo és correcte, i en el, bueno, això ja passava de fet, perquè hi havia batzegades de pronoms un darrere l'altre que eren impossibles de pronunciar.
Doncs,
i el,
doncs per
la,
tant,
la pronunció oral...
ara la nova gramàtica el que fa és acceptar aquestes, aquests pronoms que es deien potser a un nivell més, més col·loquial, els accepta a nivell oral amb un, nivell, amb un registre més formal. Per tant, aquesta és la, penso, la gran novetat de la gramàtica. Evidentment, hi ha molta gent que està en contra de dir, jo no accentuaré mai el verb, el, o sigui...
Accentuaré tota la vida, soc.
I hi ha gent que nosaltres, els professionals de la llengua, doncs ens hem de centrar en, aquests, en aquesta nova gramàtica i, per tant, hem de només accentuar aquests, aquests 15 accents i crítics que són els que la normativa ens marca.
Per cert, que feu 30 anys.
Fem 30 anys.
Com ho celebrarem, això?
Doncs encara ho estem acabant de treballar. Nosaltres normalment el que fem és al Centre de Normalització Lingüística, quan comencem el curs, fem alguna conferència, alguna xerrada més institucional i suposo que per allà al setembre, octubre-setembre, quan comencem el curs acadèmic 2019-2020, sona estranya, ja dius 2020, doncs suposo que farem algun acte. Ho estem preparant encara perquè no, encara no ho tenim a punt, la veritat.
Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Elisabet, que vagi molt
gràcies
bé.
Gràcies a vosaltres, bon dia.